Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. La portaveu de la plataforma Ribarroja Decideix denuncia en declaracions a la xarxa l'abandonament que ha patit aquest municipi de la Ribera d'Ebre. Núria Guerrero assegura que l'abocador previst a la zona és una oportunitat econòmica pel territori i no entén per què ara la Generalitat mira de posar pals a les rodes a aquest projecte.
Estem oblidats. Ens sentim desapareguts del mapa de totes les empreses i del govern català i espanyol en general. Llavors no acabem d'entendre que un projecte que porta caminant ara farà uns anys i ens dona una bocanada d'aire, com a mínim ens deixa respirar una mica, ara se trobi amb un problema que no acabem d'entendre i que aquest problema potser s'hauria d'haver tractat fa 10 anys, i no ara.
Guerrero ha explicat que estan a favor de l'abocador perquè assegura que la despoblació és una realitat i necessiten un motor econòmic. El projecte d'abocador de residus industrials fa dies que genera polèmica a la mateixa comarca de la Ribera d'Ebre i també a les veïnes del Segrià i les Garrigues. Divendres de la setmana passada, l'alcalde de Ribarroja, Antonio Suárez, va ser cessat com a representant del Departament de Territori i Sostenibilitat a les Terres de l'Ebre per pèrdua de confiança, després d'atorgar la llicència d'obres municipal per a l'abocador a un projecte que la Generalitat vol aturar. Com a resposta, aquest mateix dilluns, Suárez va anunciar que es donava de baixa del PDeCAT i de la Crida. L'alcalde va expressar que el Pla Especial Urbanístic es va aprovar el 2013 pel mateix Departament de Territori i Sostenibilitat, que ara vol aturar-lo. Més qüestions. Els fets delinqüencials a Arenys de Mar van augmentar un 11% el 2018 respecte a l'any anterior. Això reflecteix la memòria de la policia local. Al marge de l'any passat, des de l'Ajuntament es destaca que l'últim mes de març ha estat força tranquil, ja que han baixat el nombre de fruits a la vila. Més detalls des de Ràdio Arenys. Mar Sánchez, bon dia.
Bon dia. En concret, el 2018 es van produir 1.020 fets delinqüencials, que inclouen robatoris, furts i delictes contra el patrimoni, mentre que el 2017 en van ser 918. La regidora Isabel Roig reconeix que la xifra es situa a prop de la mitjana catalana i s'equipara al número de delictes que es van produir el 2015 a la nostra...
Teníem de dos anys més tranquils, el 2016 i el 2017, i ja et dic que hi ha aquesta pujada de l'11%, i s'equipara la del 2015. El fet delinqüencial és cíclic. Ara hem tingut aquesta confluència que presumptament se'ls poden atribuir molts dels robatoris que hi ha hagut a domicilis i moltes a patrimoni, a vehicles, de destrosses o d'obertures.
Tot i això, la regidora de Seguretat destaca que aquest primer trimestre de l'any sembla que la situació s'ha tranquil·litzat, sobretot pel que es refereix a robatoris a gent gran. En concret, entre gener i març s'han produït 32 robatoris a l'interior de domicilis i 12 furts.
Gràcies, Mar. Des de Ràdio Arenys, més qüestions. El municipi de Palafolls inicia un tractament contra les rates després de detectar una plaga d'aquest animal a la riera de la Burgada. Jordi Arbat, Ràdio Palafolls, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament de Palafolls ha iniciat aquests dies el tractament per erradicar la colònia de rates que des de principis d'any s'havia detectat a la zona de la Riera de la Burgada al seu pas per l'Avinguda Pau Casals. En els últims dies han començat a circular vídeos de les rates passejant per aquesta zona de Palafolls i davant d'això el consistori ha començat el tractament per eliminar els rosegadors d'aquesta zona. Aquests dies s'ha aplicat el tractament dins dels nius per tal d'eliminar els exemplars detectats en aquesta zona, un tractament que durarà un mes aproximadament, temps durant el qual la zona estarà tancada i senyalitzada per evitar l'accés de persones i d'animals de companyia. Tot i que la presència de rates és normal al voltant de les rieres i zones humides, el nombre d'exemplars detectats en aquesta zona de Palafolls havia crescut notablement, cosa que ha obligat a la intervenció del consistori.
Gràcies, Jordi. Això és tot per ara. Ens actualitzem properament.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala. Cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
L'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cal d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Ruta
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimarts a les 8 del vespre i els divendres a les 4 de la tarda a Ràdio L'Escala.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Són les 11 i 7 minuts del matí. Avui és dimecres, dia 10 d'aquest mes d'abril, i això és el més calent a l'Aigüera.
Encara no has triat la mona per al teu fillol? Encara no has passat per Pastisseria Torrent? I doncs, a què esperes?
Pastisseria Torrent, més de 200 mones en exposició.
Amb els personatges de Fortnite, la LOL, els unicorns, la mona del Barça, les mones de sempre. I no t'ho perdis, una mona que et sorprendrà.
Totes les mones són fetes nostres amb la millor xocolata belga. Vine, corre cap a Pastisseria Torrent i encarrega ja la teva mona.
Pastisseria Torrent, al carrer Puig Sureda 11 de l'Escala, a tocar del port d'en Perris. Pots trucar-nos per reservar comanda al 972 77 31 92. 972 77 31 92.
Comencem aquesta primera hora del més calent a l'Aigüera. Un dia que sí que, en principi, igual que ahir torna a sortir el sol, veurem com acaba el dia, perquè ahir començàvem en sol, acabàvem amb pluja. Pluja dels que ens va visitar alguna estoneta al vespre. I estarem pendents al que ens diu en Sergi Corral avui, si encara hi ha d'haver pluja, això s'acaba, si hi ha d'entrar la tramuntana que fa aquest efecte secano, o què ha de passar. De moment el que sí tenim, almenys intentem tenir, perquè avui és aquells dies que et sol fallar el que hauries de tenir ja a punt, però bé, com que ho podem mirar-ho, tenim altres llocs per saber-ho, per poder-ho mirar, doncs ens anem ara sí, ens anem fins a l'estació meteorològica de la Clota, i ens diu que tenim una temperatura de 16 graus en 4. Això per una banda d'estació, i si ens anem a l'altra banda d'estació, que és a la Closa del Llop, una temperatura de 17 graus. 16 en 4, 17, amb una humitat de 49%. Bé, doncs amb aquestes temperatures comencem el que és el més calent a l'Aigüera, aquesta primera hora, que els hi hem de dir que bé, d'aquí una estona tindrem el temps, que ens portarà en Sergi Corral des del seu blog, per continuar amb un resum de premsa, els titulars dels principals diaris catalans, Diari de Girona, El Punt, L'Ara, La Vanguardia i El Periódico. Felicitar a tothom qui sigui el seu sant i el seu aniversari, saber què passava ara fa un any, què passava ara fa cinc, i el refrany, la dita o la frase del dia. Avui en traurem l'aigua clara, esperem que sí, amb la Montse Hidalgo. Ho fem cada dimecres i sempre, sempre. Des que ho fem, sempre n'entrem l'aigua clara. El personatge entrevistat és Isabel Alonso, presidenta de l'Associació Dret a Morir Dignament de Catalunya. Per què? Ja ho explicarem. Allò que dèiem, permanezcan atentos a sus pantalles, que deien abans com hi havia alguna petita incidència a la televisió, aquí hauria de dir que doncs, estiguin atents en els seus aparells de ràdio. I també és el dia que ens posem a caminar, i fa bon temps, fa temps per caminar, fa aquell temps que convida a fer exercici. I avui en Jaume Monés, a la secció Sendes, juntament amb Xavi Tió, ens proposen fer un senderisme pujant dos cingles, el de Sant Salvador i el de la Malla, a la localitat d'Espunyola. Tot això, i com sempre, acompanyat de música, que esperem que sigui, com desitgem sempre, que sigui de la bona. I com els hi dic, també, sempre, si em volen acompanyar, doncs siguen molt benvinguts. Comencem, i com sempre, ho fem parlant del temps, saber com està la situació meteorològicament parlant. I per això necessitem una sintonia com aquesta, que fa de temps. Almenys perquè estem acostumats a escoltar sempre aquesta sintonia com comença el temps. Molt bé, doncs per a les previsions que es porten Sergi Corral, amb el titular que diu entrada de tramuntana, és que es veu sempre venir. Després de pluja, és lògic que ens vingui la tramuntana. Amb menys nuvolades que dies enrere. El cel ha estat més serè de matinada, però amb bandes de núvols prims que han anat circulant. Ara al migdia es tornaran a veure nuvolades, aquest cop més restringides cap a l'interior, cap al sud. Encara que al llarg de la tarda i vespre els núvols deixaran un cel variable, ambient fred a primera hora. El vent ha començat el dia amb una calma de matinada, amb entrada de tramuntaneta de força 3-5 a partir de mig matí. A migdia i tarda la tramuntana es reforçarà fins a moderada de força 4-6, amb cops propers als 60 km per hora. El vespre i nit bufarà més a mestralada i la mar arrissada de matinada, que és el que han començat el dia, el primer que hem vist aquelles primeres hores al mar, que ha anat pujant a marejola al matí i també a marejola al migdia. Es mantindrà la maror amb alguna àrea de forta maror a la tarda, tràgol de gregal d'un metre a partir de la tarda. Això per avui dimecres, per demà dijous. Un cel variable bona part del dia amb núvols que aniran circulant de nord a sud a partir de la tarda. Aquests núvols es faran més espessos i acabarà per tapar el cel. Al vespre i la nit és possible alguna gota o plogim. Podríem dir que quasi, doncs, si parlem de gotes o plogim, que avui podria ser un dia de treva. En quant al vent, tramuntana moderada a forta de matinada i fins a mig matí. Després baixarà a moderada, aguantant bona part del dia amb estones de tramuntaneta a la tarda. I la mar, forta maror de matinada i matí, amb maror a la tarda, tràgol de gregal, entre un metre i un metre i mig d'alçada. Temperatura de l'aire del mar, 14 graus. Això és el que ens explica en Sergi Corral des del seu blog. I això, com deia, avui una possible treva per veure si és que demà tornen a venir aquestes pluges. Bé, tenim petits problemes d'accés al que són les portades dels diaris. Això Vol dir que ens anirem a l'apartat musical, intentar aviam si es pot solucionar aquest afer que tenim, doncs que com li dius amb aquesta pàgina web que t'actualitzi o te posi al dia, allò que es queda clavat es queda rodant, els que van amb ordinador ja saben el que és i no hi ha maneres, per més que ho intentis una i altra vegada. Però bé, intentarem doncs, anar-hi més endavant per veure si és que podem solucionar o no aquest tema. De moment anem a l'apartat musical amb aquest tema que ens porta la Nuri Graham, que ens diu que som fets un per l'altre.
Ja t'ho he dit tantes vegades, he plorat sola tants cops. Sempre em sorprèn com de bé em trenques el cor. I he posat massa de mi, jo encara no et vull deixar. A la teva sort lluitant contra els dubtes del teu cap. Pertanyem a la llum, hem vingut de la tempesta. Pertanyem a la trampa del so de les nostres paraules. Per molts cops coneguem o et matem i encara que ens dolgui, venim del mateix lloc, som fets l'un per l'altre. Potser puc ser-te dèbil quan no sé què fer. No sabria pas com treure la meva força si no hi ets. No parem de repetir-nos, hem perdut el cel. No hi ha cap esperança, no hi ha cap gir final quan em dius que hem vingut. Deixa el cap en blanc i esforça't per tornar a tirar endavant. Ni tan sols podem saber-ho, com ens hem estimat. Et sento parlar dins meu, sempre et veig a tot arreu i tu em dius que hem vingut de la llum, que som de la terra.
Nuri Graham, l'un per l'altre, som fets l'un per l'altre. Amb ella hem arribat a les 11:20 del matí i ara sí que ja tenim solucionat el tema del quiosc, el quiosc que no volia obrir portes, quasi l'hem hagut d'anar a despertar el quiosc perquè ens obrís, almenys poder accedir en el que són els diaris, les portades dels diaris, per donar a conèixer el principal titular i també quina és la fotografia de portada. Tot això a resum de premsa. I I comencem per els diari, per el diari de proximitat, com és el diari de Girona, que a la portada, el seu principal titular parla de desenes de gironins afectats per una presumpta estafa piramidal. Els Mossos busquen un broker gironí que està en parador desconegut des del 29 de març. Operava des de Leeds i es presentava com una empresa d'uns grans bancs anglesos. El global estafat podria ser multimilionari amb almenys 200 inversors atrapats. I pel que veiem a la fotografia de portada, veiem Mossos d'Esquadra, una sèrie de Mossos d'Esquadra, ensenyant uns diplomes i diu, el peu de foto, Ballesta, referent a Mossos d'Esquadra, Girona, és l'or de la marihuana. Canviem de diari, ens anem al Punt, edició gironina. La repressió s'estén. El titular del jutjat 13 de Barcelona porta a judici 30 als càrrecs de la Generalitat, funcionaris i empresaris. Els 17 acusats de malversació han de portar 5,8 milions d'euros de fiança, més del doble de la del Suprem. I també la fotografia de portada és també referent als Mossos, amb la xancla dels delictes sexuals. El cap dels Mossos a Girona constata un augment del 17% de les agressions, i és la persona que està aquí, que veiem en primer pla en aquesta fotografia de portada del diari El Punt Avui. Deixem els diaris de Girona i anem a la premsa de Barcelona, començant per El Periódico. Les receptes econòmiques del Partit Popular, la revolució fiscal de Casado a examen, és el que veiem en fotografia de portada. El veiem doncs, a la zona de la Manxa, perquè a darrere seu hi ha un molí de vent fent doncs, un míting a l'exterior. I sobre aquesta notícia, els escrits del costat de la foto diu PP enfonsaria els ingressos i forçaria retallades socials, segons els experts. La rebaixa dels impostos de Rajoy va fracassar pels baixos salaris que no han remuntat. Deixem ja el periòdico i anem a La Vanguardia, amb el principal titular que diu la jutgessa de Barcelona processa 30 alts càrrecs per l'1 d'octubre. El titular del 13 acusa la interventora de la Generalitat i es culpa Santi Vidal. Els delictes inclouen la desobediència i malversació i s'exclou la rebel·lió. Fotografia de portada al Brexit de llarga durada. Veiem aquí una conversa entre Theresa May i Angela Merkel, protagonistes a la fotografia de portada amb un exterior, a l'exterior d'un edifici, en què totes dues estan conversant, és la fotografia de portada del periòdico. I del periòdico... Ai, perdó, de La Vanguardia. El periòdico ja és el primer que hem dit. La Vanguardia també se'n fa... Ara, el diari Ara, després de La Vanguardia, a l'Ara, fem-ho per ordre. Periòdico, Vanguardia i Ara. I se'n fa ressò també d'aquests 39 processats per l'1 d'octubre. El jutjat 13 tanca el sumari exculpant Santi Vidal i centrat en la malversació i la desobediència. La magistrada de la macrocausa demana una fiança de 5,8 milions a 17 dòlars que aniran a judici. I la fotografia de portada, doncs, veiem dues persones mirant com una espècie, com si fos en un laboratori, com una espècie de maquinària amb fils, i parla de la física quàntica a l'abast de tothom. A vegades és complicat explicar doncs, el que veus en aquesta fotografia, perquè així, a primera vista, vist des de lluny, perquè, esclar, les portades del diari tampoc és que sigui a nivell de com és el diari, sinó que és més reduït, perquè és a través d'una pàgina web, doncs, a primera vista podríem dir que sembla doncs, com una làmpara d'aquestes de sostre, però no. No, és totalment diferent el que es pot veure aquí a la fotografia del diari Ara. Bé, doncs aquest ha estat el resum de premsa, finalment, que l'hem pogut recuperar amb Diari de Girona, El Punt, L'Ara, La Vanguardia i també El Periódico. I del resum de premsa anem a l'apartat de Sants, aniversaris, notícies i refranys. Dimecres 10 d'abril, Sant Ezequiel, Sant Terenci i Pompeu i Sant Dimes, que aquest era el bon lladre. Doncs felicitats a tots els que celebrin avui el seu sant, com també felicitats als que celebrin el seu aniversari. Com sempre, els desitgem que passin un molt bon dia. I avui també és l'aniversari de Sílvia Abril, que fa 48 anys, Steven Seagal, aquell actor que sempre fa pel·lícules d'acció amb la cueta, sempre ben vestit, de negre. Jo sóc un fan de les seves pel·lícules perquè reparteix a tort i a dret i mai es mai el veiem ni que s'hagi desperrucat, que n'hagi perdut la cueta, ni que, bueno, que li hagin fet, ni, és que quasi ni el disparen, ni com rep alguna que altra patacada que li deixi qualsevol marc. Sempre està el tio impecable. Doncs Steven Seagal fa 67 anys. I en Kepa Junquera en fa 54. Anem a saber què passava ara fa un any, quina era una de les notícies que es donava a l'informatiu. Ens parlava que divendres comencen les preinscripcions per al curs vinent a les escoles de l'Escala. Durant aquesta setmana, els centres educatius fan jornada de portes obertes per mostrar als pares l'espai i el mètode de treball. Això era fa un any que les escoles van fer aquesta jornada de portes obertes, una activitat que any rere any es ve fent quan comença l'època de matriculacions. I ara, en fa 5, els compositors Joaquim Mustenc i Josep Antoni López cedeixen als arxius de l'Escala les partitures originals de diverses sardanes relacionades amb el municipi. Què passava ara fa un any i què passava ara fa 5? Són aquestes les notícies i anem al refrany o la dita del dia per acabar. El qui aplega tard es queda davall taula. Bé, doncs aquest és l'apartat de Sants, aniversaris, notícies i més. I anem amb un altre apartat musical, perquè un dels que tenim en aquest apartat d'aniversaris és Kepa Junquera. Kepa Junquera, dels que el vam poder escoltar la temporada passada dintre a l'Espai Ter, perquè doncs, va ser un dels que hi van participar. Ha vingut a fer moltes actuacions aquí a Catalunya, Kepa Junquera, dos persones que és molt i molt apreciat. Anem a escoltar un fragment d'un treball seu, com és aquest, Bob Spock, sempre dels treballs que els titula en basc. Així sona Kepa Junquera. Aquesta és la música de Kepa Junquera, sempre acompanyat de l'acordeó. Com dèiem, l'hem pogut veure en algun que altre festival aquí a Catalunya, d'aquests que es fan també a l'estiu, i també aquests festivals així d'hivern. 11:31, continuem aquí al Més Calent a l'Aigüera. I el moment de l'aigua clara, Montse Hidalgo. Avui amb una entrevista a Isabel Alonso, presidenta de l'Associació de Dret a Morir Dignament a Catalunya. I per què? Per abordar el cas de Maria José Carrasco i la detenció del Ángel Hernández per ajudar-la a morir. Un altre cas d'eutanàsia que torna a estar en primera línia informativa. A veurem, i espero que sí que ens entregui l'aigua clara la Montse Hidalgo sobre l'eutanàsia.
Continguts en xarxa. L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
El Codi Penal Espanyol considera l'eutanàsia o el suïcidi induït delictes que poden comportar penes de presó d'entre 2 i 10 anys. El debat sobre la despenalització, quan hi ha una voluntat expressa de la víctima, torna al primer pla de l'actualitat pel cas de Maria José Carrasco i la detenció del seu marit, Ángel Hernández, que la va ajudar a morir. Avui volem treure l'aigua clara sobre la mort digna. Per això ens posem en contacte amb Isabel Alonso. Ella és la presidenta de l'Associació Dret a Morir Dignament de Catalunya. Moltes gràcies per atendre la nostra trucada.
Moltes gràcies a vosaltres per el vostre interès.
Delicte de cooperació en el suïcidi. Quant de temps es porta lluitant perquè això deixi de formar part del Codi Penal?
Doncs la nostra associació es va fundar l'any 1984 i ja des del primer moment de la seva fundació un dels seus objectius era la despenalització de l'eutanàsia i de l'ajuda mèdica i de l'ajuda a morir a través del suïcidi assistit. El cas es va fer, aquest tema, podem dir que es va fer molt públic i va arribar al Parlament l'any 1994, a partir de la demanda de Ramon San Pedro. O sigui que ja són 25 anys de demandes parlamentàries, inclús, no només des de la societat, de despenalització de l'eutanàsia.
I ara ha calgut un altre cas, posem cometes, mediàtic, perquè el debat es reobri. No vam aprendre res de tot el patiment d'aquesta persona que fins i tot va ser portada al cinema?
Sí, exacte. O sigui, bueno, i no només aquests casos, perquè si recordem ara, també va ser molt famós el cas d'Immaculada Echeverría, una persona amb malaltia degenerativa que portava 10 anys a l'hospital, que això va ser el 97. Van ser molt coneguts també la persecució judicial de Lluís Montes, el metge anestesista de l'Hospital Severo Ochoa de Leganés, bueno, José Antonio Arrabal. Però sí que és veritat que aquest últim cas de Maria José i del seu home, de Ángel, s'ha posat una altra vegada, com sempre, davant del mirall a veure, això no pot continuar així. No pot ser que en una situació de patiment per malaltia, de possibilitat de resoldre aquesta situació, hagin de passar per una detenció, per exposar una persona, perquè dormi al calabós el dia, precisament, que el primer dia que la seva dona està morta, quan el moment seria de velar-la. I, o sigui que que sí, jo crec que sí que hem après, perquè el 84% de la població espanyola està a favor de la legalització de l'eutanàsia, en les últimes enquestes que s'han fet. Aquest suport és cada vegada més gran, jo crec que ara ja estarem al 90% segurament, i el que és increïble és que alguns partits polítics estiguin bloquejant aquesta possibilitat.
Encara ha d'explicar vostè què vol dir dret a morir dignament?
Sí, bueno, m'ho pregunten molt, perquè aquesta paraula dignitat és una paraula que ens agrada molt, però que la utilitzem moltes vegades més en negatiu que en positiu. O sigui, diem això és indignant, això em sembla indigne d'un ésser humà, i llavors com que la paraula dignitat ens genera problemes, també per definir mort digna hem de veure bé què és aquesta paraula. Llavors, bueno, la primera vegada que aquesta paraula passa de la filosofia als còdics legals és amb la Declaració dels Drets Humans del 1948, perquè és que l'article primer diu que tots els éssers humans neixen lliures, i ja podem subratllar la paraula lliures i iguals en dignitat i en drets. Llavors, la dignitat és una característica que ens fa humans i que té a veure amb la nostra llibertat i la nostra possibilitat de decidir autònomament sobre els nostres actes. Llavors, una mort digna seria precisament la que respectés la diversitat que tenim els éssers humans. Evidentment, pràcticament tothom diem sense patir, morir sense patir seria una mort digna, i després morir segons conviccions personals de cada persona. O sigui que el doctor Brogi parla d'una mort apropiada, i a mi m'agrada molt aquesta idea de la mort apropiada com a mort digna, perquè te la fas pròpia i és apropiada per a tu, per a la teva manera de veure el món, de la teva filosofia vital, etc. O sigui que normalment, ja et dic, les persones normalment diem que volem morir sense patir, que volem morir a casa, que volem morir acompanyats, però una mort digna seria l'apropiada per a cada persona, respectant el seu gust de la llibertat de decisió respecte a aquest moment.
Una llibertat personal que, en el cas de que sigui una persona malalta dependent, no serveix de res.
Sí, clar, això era com plantejava el cas Ramon San Pedro, ho hem tornat a veure amb el cas de Maria José i Àngel. El tema és que quan una persona és absolutament dependent, no pot prendre ella les accions i les decisions respecte a posar fin a la seva vida si considera que la seva vida ja no té la dignitat necessària. Llavors necessita aquest ajut, és el que no pot estar castigat, perquè és una persona que amb un acte d'amor, per exemple, com és el cas de Maria José Carrasco, el seu home en un acte d'amor va ajudar a complir una voluntat que ella sola no podia. Llavors, precisament, el que es demana és que les persones que necessitin ajuda per morir ho demanin reiteradament i clarament, puguin obtenir aquesta ajuda, sin que la persona que ajuda pugui ser penalitzada. Aquesta és la idea.
Aquesta parella portava molts mesos esperant un canvi de la llei, que estava a punt però que no arriba. En quin moment estem d'aquest canvi de legislació?
Doncs ara estem més a prop que mai, perquè des del 94, amb el cas Ramon San Pedro, s'han fet diverses propostes de despenalització que han arribat al Congrés, però per primera vegada el 2018, o sigui l'any passat, l'any que acaba de terminar, dues propostes de despenalització van ser admeses a tràmit. O sigui, mai fins al 2018 s'havia pogut passar aquesta votació de l'admissió a tràmit. Llavors, al mes de maig del 2018 va ser admesa a tràmit la proposició de llei enviada pel Parlament de Catalunya al Congrés dels Diputats, i al mes de juny va ser admesa a tràmit una llei del PSOE. Abans ho havia intentat una llei de Podemos, que no va ser admesa a tràmit, i abans d'aquesta llei una sèrie de lleis dels partits d'esquerra, que es deia llei de la libre decisió sobre el propi cuerpo. I, bueno, ara estava més a prop que mai, però entre que s'ha endarrerit la discussió parlamentària d'aquestes dues propostes per un sistema que ja que la mesa del Congrés tenia majoria del PP i de Ciudadanos, anava allargant els terminis d'esmenes. I, a més, ha coincidit que, com que s'han avançat les eleccions, aquestes dues lleis s'han quedat en el tràmit, o sigui, no s'han pogut finalitzar. Ara, depèn del resultat electoral del 28 d'abril i esperem que sigui un resultat que afavoreix els partits que recolzen, que donen suport a aquesta despenalització. Llavors haurà de començar una altra vegada el tràmit parlamentari, però esperem que l'acord entre tots els partits permeti que sigui ràpid i que pugui arribar a gent que ho està necessitant, com era el cas de Maria José.
Aquesta és la situació actual. No sabem si a Catalunya hi han situacions límit com la d'aquest matrimoni. Tenim casos semblants als de Maria José i Àngel?
Sí, sí, sempre hi ha situacions límits perquè a DMV ens arriba gent que està passant per aquestes situacions límits. El que és extraordinari és que la gent decideixi fer-lo públic per avançar, o sigui, per poder-nos posar a tots en la situació. Aquí a Catalunya, per exemple, hi ha el fill Ivan, el fill de Carme Barahona, que va haver de prendre la solució ell sol, era un malalt d'ela i el públic. Hi ha alguns casos que es fan públics, però sí que hi ha casos de gent que ve a DMD per informar-se de què pot fer perquè està en una situació terrible. El que passa és que són casos que es mantenen en la intimitat.
A Catalunya també està establert el document d'últimes voluntats. És la recomanació que fan vostès des de l'associació perquè hi hagi, diguéssim, un primer pas perquè no arribem a situacions tan límit?
Sí, el document de voluntats anticipades és un document que és legal a Catalunya des de l'any 2000. L'associació nostra el va portar a Espanya amb el nom de testament vital ja l'any 1986 i la gent feia aquest document a la notaria, però és legal a Catalunya des del 2000. Llavors és un document super necessari perquè estem dient, en cas que no ens puguem expressar, què volem i què no volem que ens facin en el procés de la mort, que volem que no ens allarguin la vida o que no ens facin aferrissament terapèutic, etc. Llavors és molt important, però per exemple Maria José segur que tenia fet el document, o sigui, ja no tots els casos es solucionen amb el document si no tenim la llei d'eutanàsia. Quan tinguem la llei d'eutanàsia podrem dir que tots els casos es solucionen amb el document, però és molt, molt important fer-lo ara, que quan estem bé, perquè serà la nostra veu quan nosaltres ja no es puguem expressar. Si estem en un estat d'inconsciència o si tenim una malaltia degenerativa tipus Alzheimer o demència senil, llavors els metges, l'equip mèdic, la nostra família, però l'equip mèdic podrà anar a veure què hem posat nosaltres al document respecte al que volem, quin tipus d'assistència volem en el procés de la mort.
Agraïm a Isabel Alonso, la presidenta de l'Associació Dret a Morir Dignament de Catalunya, que ens hagi atès. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per tractar aquest tema tan important.
L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
El més calent a l'Aigüera.
L'eutanàsia, el tema que ha tractat a la secció de l'Aigua Clara de la Montse Hidalgo amb la presidenta de l'Associació del Dret a Morir Dignament de Catalunya, Isabel Alonso. I abans d'anar a caminar, passem a l'apartat musical, amb aquest duet entre Malú i Ana Torroja. El títol, Me cuesta tanto olvidarte.
Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una paz. La cara vista es un anuncio de cima. La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte. Cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto.
que sé es que me cuesta un rato hacer las cosas sin querer. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, y no me cansé de jurarte que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte. Cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto.
Me cuesta tanto olvidarte, Malú Ana Torroja, en directe. 11:47 minuts, i ara sí que ho hem de tenir tot preparat per anar a fer aquesta senda que ens proposa en Xavi Tió i en Jaume Monés, a pujar dos cingles. Carai, no es passa gaire allò de dir s'ha d'estar preparat, però bé. Suposo que ho intentarem. El de Sant Salvador i el de la Malla, a la localitat d'Espunyola.
Sendes, l'espai enemic de les tres.
En gran part del nostre país queda molt ben marcada a nivell orogràfic, a nivell geomorfològic, la separació entre la Catalunya central i l'inici del Prepirineu. Tenim un país que no ens l'acabem. I, entre altres coses, una de les grans avantatges és aquesta gran diversitat paisatgística i aquests contrastos, perquè, a més de Pirineu, tenim un extensíssim Prepirineu que no ens l'acabem. Xavi, tio, què tal, com estem?
Ah, Maria, adéu, busquart.
Avui, precisament, com dèiem, anem cap a aquest límit entre la Catalunya central i el Prepirineu, que a més està molt ben marcat en alguns punts del país.
Sí, aquest salt que ens trobem en alguns llocs, com molt bé dius, molt marcat, molt ben delimitat. Un dels llocs on es veu ben clarament aquest salt, aquest graó, és la proposta d'avui, que ens anirem cap a l'Espunyola per pujar els cingles de Sant Salvador i el cingle de Malla. Pujarem primer a la punta de Sant Salvador, anirem carenejant cap a ponent, tot passant per la bòfia de Torneula, un antic dipòsit natural d'aigua. Seguirem fins al pantà de l'Espunyola, pujarem després al cingle de Malla i acabarem l'excursió baixant de nou cap als Sants Metges a tocar de l'Ajuntament.
Aquest és el recorregut resumit, la modus introductori, podríem dir, i ara anem a desplegar-lo. I, evidentment, per començar a desplegar-lo, ens hem de situar. Punt de sortida.
Doncs el lloc de sortida no és altre que l'Ajuntament de l'Espunyola. Estem parlant a la carretera que va a la C26, la carretera que va de Berga a Solsona, en concret al quilòmetre 136. A la dreta trobem l'Ajuntament d'Espunyola. És una casa sola, amb un talús al darrere que amaga un camp de futbol, i aparcarem aquí, al costat de l'Ajuntament. Comencem a caminar des de l'Ajuntament, direcció nord, agafem el GR que ens hi trobem, passem vora uns camps i arribem ja de seguida al peu de l'ermita dels Sant Metges, Sant Cosme i Sant Damià, on també hi ha la masia de turisme rural de Cal Macià. I per la part de darrere de l'església trobem trencall, indicat amb uns rètols indicadors. El que fem nosaltres és seguir cap a la dreta, seguint el senyal de Sant Salvador, passem primer de seguida per la, sobre la casa de Can Miquelet, anem planejant pel camí que ens porta a creuar la riera de Montclar, i al cap de poc de passat el torrent, quan el camí ja fa baixada, deixem el camí evident per on anàvem, fem un colze marcat a l'esquerra amb unes fites, i el sender aquí es comença a enfilar, decidit, va fent primer unes zigzagues, després per entre un bosc d'alzina, durant una bona estona anem remuntant la cinglera en diagonal, fins que arribem dalt del pla, a prop de Sant Salvador, trobem la pista que ens porta fins al petit cim, tombem a la dreta i acabem d'arribar-hi. És un cim bastant desdibuixadet, hi ha les runes de l'antiga església i també un vèrtex geodèsic, i ben arran del cingle hi hem posat un banquet molt senzill, arran de terra, però que ens serveix per contemplar tot el panorama, tot un mosaic multicolor de camps molt ben particionats, tot a trossets de colors diferents. Tombem cap a la dreta per un camí una miqueta indefinit que ens porta a tornar al mateix camí per on havíem acabat d'arribar al capdamunt dels cingles. Desfem pocs metres el camí per on havíem arribat a dalt, fins que, amb el punt on comença a baixar, aquí just en aquest punt trobem un altre a la dreta que va de pla, comença a resseguir el cingle, els cingles de Sant Salvador, i al cap de potser encara no 3 minuts, arribem a la bòfia de Torneula. La bòfia, en aquella zona, és com coneixen les coves, perquè a peu mateix de la cinglera per on hem arribat hi ha un forat aproximadament de un metre per un metre. Els primers metres hem d'anar ajupits, però ja de seguida ens podem posar dret. I trobem una única gran sala rodona amb un estanyol al mig, aigua natural embassada, amb el seu dia que havia servit de magatzem natural d'aigua per les masies properes, 26 metres més o menys de profunditat, 13 d'amplada, i amb el seu més alt en pot tenir doncs 4, no deu arribar a 5 metres. Quan sortim de la cova, continuem pel camí que va resseguint tota la cinglera aquesta llarga de Sant Salvador en direcció oest, anirem planejant, avançant cap al damunt del Clot de Fouves. És una gran rasa, una gran riera que ens marca molt els dos morrals que avui visitarem. Baixem lleugerament i ens porta el camí a arribar al Pantà de les Punyoles. Ens arribarem a la cua del pantà, el creuarem a l'altra banda, trobarem una pista, el que nosaltres aquesta pista no la seguim, en trobem una que per la dreta va planejant, i amb el lloc on mor, hi ha un cul de sac, doncs aquí nosaltres ens agafem un caminet que a la dreta ens acaba de pujar fins al segon morral que visitarem avui, el cingle de Malla, 1.240 metres, Les vistes són similars del primer. Quan ja hàgim vist les vistes, pugem fins al punt més alt del serrat, fins que trobem el GR1, que el seguirem cap a l'esquerra, una mica de baixada, ens porta fins a la bauma de Comamorera, una gran bauma allargassada natural, una gran roca buida per sota que forma una balma de grans dimensions, que potser té doncs 100 metres, sense exagerar. D'aquí baixant pel GR en un descens directe, ja decidit, fins a la zona de Peu de Roques, i planejant el camí ens torna a portar als Sants Metges, aquesta ermita que dèiem, 10 minutets més, retrobem el punt d'inici a Cotxa.
Doncs anem a fer la fitxa tècnica. Xavi, longitud de la ruta.
Aviam, estem parlant de no arribar encara 10 quilòmetres, 9,7.
Desnivell?
Desnivell de 525 metres.
Dificultat?
Dificultat jo li posaria 2 sobre 5, perquè ni per distància, ni per desnivell, ni per dificultat de trobar el camí, perquè està força ben indicat. Estem
temps.
Parlant d'un temps 4 horetes, si ens entretenim molt a la cova o fer fotografies 4 i mig, però vaja, una matinal llarga.
Senyalització?
Tenim unes referències bones, que són la cartografia, el que és un full de l'editorial Alpina, a escala 25.000, que és Rasos de Peguera, Serra d'en Sija, i senyalització, a part dels rètols metàl·lics que anem trobant pel camí, en quasi tot el camí està indicat poc o molt amb alguns senyals o vermells, amb rètols amb senyals de pintura d'un color o altre, i no ens perdrem pas.
Sant Salvador i Malla, dos cingles que avui hem recorregut sortint de l'Espunyola.
Mm-hmm.
Gràcies, Xavi, fins la propera.
A reveure.
Sendes.
Hem de dir-vos adeu, però tornarem ben aviat a la vostra ràdio local amb més sendes i més camins. Per recuperar aquest programa o els anteriors, www.laxarxa.com, a l'apartat Escolta'ns a la carta i posant al cercador la paraula sendes. Salutacions des dels botons de l'Andreu Ortega i el Jordi Acosta, i des de l'edició i presentació, servidor de vosaltres, Jaume Monés. Gràcies per escoltar-nos. Us esperem en el proper programa. Fins aleshores, que tingueu una molt bona ruta.
El El més calent a l'aigüera.
Dimecres. Ens conviden sempre amb aquestes paisendes a fer aquestes rutes, aquests camins avui per als cingles de Sant Salvador i el de la Malla de l'Espunyola. I la música que ens la porta la Patricia Manterola amb aquest primer treball discogràfic que com va fer carrera en solitari després d'haver participat amb Carlos Vives en el seu grup, que tocava acordió i també en altres formacions. El seu primer treball discogràfic va ser aquest, Que no pare el ritmo. Patricia Manterola, que el ritmo no pare i el ritme no para perquè arribem al punt de les 12,